el perquè de tot plegat.
8:45, avui fem tertúlia amb Toni Comín, amb Albert Gimeno, amb Nacho Corredor, que és a Madrid, amb el Miquel Martín Gamissans i també amb la presència del Tian Riba, que també és en aquest estudi de RAC1. I amb nosaltres el conseller de Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs. Conseller, bon dia.
Bon dia.
Deixem començar. Avui, si hi ha un tema que genera unanimitat en la creació de malestar, d'emprenyament global, és el pagament fet a 40 dies... o 70 dies, del govern espanyol a l'empresa ACS de 1.350 milions d'euros, quan hi ha moltes pimes que fins i tot han hagut de tancar perquè els deutes els arriben a mesos o anys vista per part del govern de l'Estat. Li puc preguntar si d'entrada què li sembla aquesta informació del pagament ja d'aquests 1.350 milions d'euros?
Va, jo ho trobo escandalós, perquè no és que hi hagi pimes que se'ls deuen diners, també es deu diners a molta gent que té drets adquirits i que les administracions paguem malament. I per tant, tot plegat és que no s'entén de cap de les maneres, i a més tinc la sensació que tot això ho intentaven fer per la porta una mica del darrere, perquè no ha estat un acte de transparència que fa que sapiguem tot això, no? Per tant, sí, em genera estupor i indignació, ho dic d'aquesta manera, perquè diguem-ne, jo tinc la sensació que el govern espanyol, abans de fer aquesta liquidació, se n'hauria d'haver assegurat que des del punt de vista jurídic formal aquesta era l'obligació que hi havia, perquè em sembla que tenia recorregut. Vaja, nosaltres des de la Generalitat pensem que té recorregut fer les coses d'una altra manera, de ben segur, no? I no pagar com s'ha pagat d'una manera tan immediata, no?
Bé, anem al teu polític del que ha passat a Catalunya. Ha passat 5 dies des del 9 de novembre. La reacció del govern de l'Estat ha estat dura, molt dura, duríssima, amb una roda de premsa de Mariano Rajoy el dimecres extraordinàriament contundent, amb un no com a principal titular. 5 dies després d'aquella consulta, com se li queda el cos després de veure l'evolució d'aquests 5 dies, que em pensava, jo la veritat, pensava que serien més, que farien més baixada, i la veritat és que han fet més pujada que gairebé arribar al 9 de novembre.
A veure, jo el que no perdo de vista, suposo que com molta altra gent, és... És, de fet, el que va passar a Catalunya, el que es va fer a Catalunya, no? Més enllà de la reacció del govern espanyol, que si vol després, òbviament, la comentem, però el missatge positiu, propositiu, que representa el 9 de novembre és, sense cap mena de dubte, diguem-ne, és el moviment polític més potent i més positiu que tenim a Catalunya. Això és evident que és així, no? I que, a més, ens permet tenir aquella autoconfiança necessària, diguem-ne, com a país, no? Jo crec que és un missatge extraordinari des d'aquesta perspectiva, a part del propi contingut en si mateix, no? Jo crec que això és el que ens queda. Després, a Madrid, jo crec que estan, entre d'altres raons, estan indignats simplement perquè ha passat d'ells, diguéssim, no? En un sentit i amb l'altre, per entendre'ns, no? És a dir, aquí no... Fixi's, el 9 de novembre ni tan sols va ser un acte, diguem-ne, col·lectiu, pensant en els de Madrid. Era a favor, doncs, del propi país, de la pròpia Catalunya, no? I és clar, ells que estan acostumats, doncs, o que se'ls hi faci cas, o que se'ls intenti combatre, doncs nosaltres no fem ni una cosa ni una altra. És a dir, simplement fem la nostra, no? I això els deu, vaja, m'imagino, pel que em consta, a més, doncs els té absolutament excitats, no? I jo crec que, vaja, que no diu massa a favor d'ell, d'aquesta reacció que han tingut, però crec que el més important de tot, i el que valora més la gent, no és com es posicionen ells, sinó, diguem-ne, el que s'ha fet aquí a Catalunya. I val la pena que ens ho subratllem, sabent, doncs, que evidentment tenim com a país també moltes contradiccions, però que en tant som capaços de fer coses tan potents i tan positives com aquest 9 de novembre.
El ministre de Justícia, la vicepresidenta del govern, fins i tot el portaveu Esteban González Pons, n'ha parlat també el ministre Cristóbal Montoro i el propi Mariano Rajoy. I la contundència de les declaracions des de diumenge del ministre de Justícia fins dimecres, Mariano Rajoy, ha estat esfereïdora. Com valora aquesta reacció?
Bueno, jo crec que és molt lamentable aquesta reacció. És lamentable. Jo crec que denota, doncs, una actitud finalment molt insegura amb ells mateixos. també la podríem qualificar d'altres maneres, no diria que no, eh? Però finalment se'ls veu molt insegurs amb ells mateixos, no? I, bueno, ja, però ja faran, diguem-ne, jo què que li digui, no? Perquè tota aquella inseguretat que desprenen és la seguretat que nosaltres, com a país em refereixo, eh? No parlo ara com, diguem-ne, com a polític ni com a governant, sinó com a país, perquè el mèrit del 9 de novembre és del conjunt del país i de la gent que el va fer possible, no? Doncs, clar, tota la seguretat que traspuem en un moment que continua sent difícil col·lectivament, eh? Perquè tenim molts fronts oberts com a societat, és prou evident, no? Però ells, una inseguretat terrible, i aquí a Catalunya, doncs, una capacitat doncs, de fer coses positives que dona confiança i seguretat en nosaltres mateixos.
Però s'imaginava la reacció, per exemple, de Mariano Rajoy amb la contundència de dimecres?
No, jo, bueno, no, a veure, jo me l'imaginava, no, i sí, en part, eh? Jo crec que no potser de la manera, diguem-ne, tan fora de lloc com l'han expressat tots ells, eh? Des d'això que aquesta, diguem-ne, seqüència que vostè recordava, des de la compareixença, que és coneguda com la compareixença del CELO, no?, de diumenge al vespre, fins a la mateixa, diguem-ne, del mateix president del govern espanyol, no? Jo el to, aquesta sensació de que s'expressen en un punt de gró, no?, els veus agres, els veus desconcertats, perquè, bueno, potser sí que és certament exagerat, no? Que estan en contra del que fem, aquí sí que no ens podem sorprendre, em sembla que és evident, no?
Per tant, per vostè, el 9 de novembre va ser un èxit vista la reacció del govern d'Espanya?
Jo, per mi, li diré, i reitero, va ser un èxit per la reacció de la gent de Catalunya. Aquest és, perquè, no, torno a dir, no tinc la sensació que el 9 de novembre es fes en contra del govern d'Espanya. No dic que aquest element no hi fos, però no era el motor. Era a favor d'una manera de fer les coses, d'un sentit propositiu, d'unes idees, que, a més, uns doncs, les tenen en un sentit molt definides, d'altres, precisament, en un sentit que no és exactament el mateix, no? Jo crec que el motor del 9 de novembre, que és l'energia positiva doncs, que agrupa tot aquest moviment polític i aquest debat polític que hi ha a Catalunya, doncs, precisament, no és en contra de ningú, sinó que és a favor de... No? Jo, per mi, el 9 de novembre, vaja, em sembla que jo el vaig viure com tantíssima gent que ens escolta, no? Jo vaig estar en una mesa tot el dia, a mi ningú em va parlar del Rajoy ni del govern espanyol, m'explico? I per davant meu van passar doncs, 596 persones, que són tots els que van votar a la meva mesa, no? I ningú, absolutament ningú, em va parlar del Rajoy ni del govern d'Espanya. La gent estava contenta, estava en un sentit positiu, sabien el que feien, sabien que era el que hi havia, vull dir que ningú anava enganyat, ningú es pensava que l'any demà es proclamaria la independència, és a dir, la gent tenia molta consciència del que estava passant i del que estava fent, i tenia això, una actitud molt positiva, no a la contra de ningú, no? Jo crec que això, tinc la sensació que no ho han llegit ni ho saben llegir de cap de les maneres des de Madrid estan.
La possible querella o la presumpta querella de la Fiscalia per vostè és una broma o què és exactament?
Bueno, jo crec que forma part una mica doncs, d'aquest capítol de desconcert si agafem les declaracions de la gent del Partit Popular. Eh? Jo comprendrà que digui que més aviat tinc un sentiment de, diguem-ne, de... Vaja, jo crec que la gent de la Fiscalia els hem de deixar al marge, no? Perquè realment el que ha passat aquests darrers dies, les mateixes declaracions de l'Alicia Sánchez Camacho, jo crec que es mereixerien una investigació. Perquè això és molt greu, eh? Això en un país normal i corrent, diguem-ne, i aquest tipus de manifestacions i aquest tipus de pressions polítiques requeririen una repulsa, diguem-ne, una condemna rotunda, eh?
I llavors cita EFE. Cita l'agència EFE com a conductora d'aquestes notícies. No diu els càrrecs, però sí que diu que EFE diu que presentarà aquesta querella.
Sí, però ha aparegut un vídeo on ella mateixa es manifestava com que assessorava a la Fiscalia. A més, sap què passa? Que tot això no ve de nou, perquè ja hi havia unes converses de fa un temps enrere on sembla ser que la senyora Alicia Sánchez Camacho havia dit a una persona, no?, que ella tenia molts amics fiscals. És que és d'una imprudència, és que és d'una temeritat, vaja, que no podria quedar, diguem-ne així, de qualsevol de les maneres, no? I les expressions hi han sigut, no només de la senyora Alicia Sánchez Camacho, sinó d'altres dirigents del Partit Popular, dient què havia de passar i què havia de fer i deixar de fer la Fiscalia. El dissabte mateix de la setmana passada, just abans del dia 9, tots som testimonis, per vies diverses, oi?, que hi havien pronunciaments, declaracions, filtracions a la premsa per part de líders del PP, i després apareixien notes de premsa de la Fiscalia, no? Jo crec que això és profundament greu, però molt greu, no? I no hauria de passar per alt. Jo més aviat tinc, respecte als, diguem-ne, funcionaris fiscals, una certa compassió, perquè els hi toca un paperot, diguem-ne, molt complicat, no? Jo crec que el que ha fet i el que han fet dirigents del Partit Popular i alguns governants del Partit Popular és profundament lamentable, i algú hauria d'investigar i denunciar.
Això, quan diu que les paraules de Alicia Sánchez Camacho sobre la Fiscalia mereixen una investigació, m'està dient que la portaran als tribunals?
No, home, nosaltres no som d'anar a portar les coses als tribunals. Nosaltres ens toca anar-nos a defensar els tribunals, oi? Però jo crec que algú, diguem-ne, hauria de posar llum sobre tot això, eh? I s'haurien de prendre decisions i responsabilitats, perquè és evident que han fet un gran paperot, si és que ho diuen entre ells mateixos, diguem-ne. Hi ha un malestar profund, diguem-ne, dins del mateix Partit Popular, per com han estat gestionant les coses des del dia 9 fins ara, no? I en un país normal, faig una anàlisi política, estrictament política, eh? En un país normal, aquest tipus de coses doncs mereixerien una repulsa, una condemna pública, política em refereixo, doncs molt rotunda, i no tinc la sensació que això hagi passat. No?
Per cert, no l'he preguntat, però em sembla obvi per les seves respostes que no ha arribat la querella avui.
No.
No ha arribat.
No ha arribat.
I creu que arribarà? Vostè considera que arribarà?
No ho sé. No em corresponen a mi especular en aquest sentit, no? Jo el que sí que li puc dir és que des del punt de vista jurídic, des del punt de vista formal, estem absolutament tranquils com a govern, perquè coneixem les regles del joc, perquè sabem el que hem fet i com ho hem fet, clarament, no? Perquè, a més, jo vull recordar doncs que el mateix divendres de la setmana passada vam demanar, entre d'altres coses, però vam demanar un aclariment del pronunciament del Tribunal Constitucional. Nosaltres no hem rebut cap requeriment. Per tant, és bastant sorprenent, no?, que t'acusin de delicte de desobediència quan prèviament no se t'ha fet cap requeriment, quan tu, a més, has demanat un aclariment per complir. Clar, tot això, diguem-ne, és el que em fa dir que estem absolutament tranquils, no? Jo crec que això està en el terreny de la política i molt mal conduït per els responsables polítics, en aquest cas del govern espanyol.
Ara parlava de divendres. Divendres van començar uns atacs sobre el servidor de la Generalitat de Catalunya. L'altre dia el Jordi Puigneró ho explicava en aquest estudi aquí al Món RQ, va ser com de les més potents que hi ha hagut mai a l'Estat. Interpreten, intueixen o saben qui ha estat?
Saber no ho sabrem mai al 100%, perquè, diguem-ne, no hi ha manera, diguem-ne, de conèixer qui ho ha induït, però qui ho hagi fet ha de tenir diners, ha de tenir infraestructura, i no pot ser, diguem-ne, un aficionat, ni un conjunt d'uns quants aficionats, perquè la sistemàtica d'aquest atac requereix una infraestructura i requereix recursos econòmics.
Sospita?
No, jo no m'atreviria, sóc el portaveu del govern de Catalunya, diguem-ne, i identificar amb noms i cognoms o alguna institució.
S'ho imagino, però no ho pot dir.
M'ho puc imaginar, però no crec que fos prudent que ho digués. Ara acabarem de fer les nostres pesquises i les nostres investigacions, i a més aquí sí que jo crec que tenim l'obligació de tots els elements que recabem, que estem acabant de recabar, doncs, com que això, a més, és constitutiu d'un delicte, ho haurem de posar en coneixement de la justícia, com a mínim posar en coneixement de la justícia. No?
Per cert, permeti'm, però és la frase que més corre aquesta setmana, 2/3 de la gent no van a votar.
Bueno, les meves filles, efectivament, no van anar a votar, perquè una té 13 anys i l'altra 15, no? Sí, que aquestes coses passen.
Però aquesta sap perfectament que és, el titular que hi ha sobre la manifestació del 9 de novembre.
Bueno, però és un titular que qui el genera, a criteri meu, òbviament, no? Qui el genera, doncs, demostra que, vaja, fixi's una cosa, no? Ningú qüestiona que el govern espanyol actual del PP, que té majoria absoluta, doncs l'exerceixi, no? I té menys percentatge de vot, si ens ho agafem d'aquesta manera que alguns calculen les coses, no? Que els que van votar aquest dia 9. dia que no ens passa pel cap. Per què? Bueno, doncs perquè les regles del joc funcionen com funcionen i ningú se li acut comptar, diguem-ne, i assignar valor a aquells que no han participat, que no sabem exactament què pensen. No? Les coses es fan sobre la base dels que s'expressen. I quan tu veus els que s'expressen, saps el que pensen i quants n'hi ha, diguem-ne, que donen la seva opinió. I sobre la resta, doncs, escolta, perquè ara podríem dir, no? Miri, el Partit Popular en aquests moments governa Espanya amb un 31% del suport del cens, vol dir que el 70% hi està absolutament tot en contra, que potser sí, no? I per tant, que potser sí, a lo millor inclús més que aquest 70%, hi ha aquestes alçades de la pel·lícula, no? Però llavors què hauríem de... que pleguin immediatament? Bueno, jo comprendrà que li diria que políticament m'agradaria que passés, això ja no. Però li dic des de la meva perspectiva política, però les coses són com són, no? I per tant, qui s'expressa en aquests termes, que ja ens va passar amb el tema de l'Estatut, no? És una utilització tan diguem-ne, jo crec que és el recurs d'aquell que vol, diguem-ne, que vol negar l'evidència de les coses, no? Perquè, vaja, fa una setmana, només fa una setmana, si algú diu, escolti, aquí hi hauran 2.300.000 persones llargues que participaran aquest diumenge, escolti, aquest que digui això està boig, no? Perquè això no passarà mai, perquè això és impossible, no? Bueno, i llavors passa, i llavors tot és mirar a veure com li donem la volta i ho minimitzem. Bueno, doncs pitjor per ells els que ho vulguin minimitzar. Perquè a base de voler ignorar el que hi ha, no resol ni s'aborda.
L'has sorprès, en canvi, a l'altre cantó, la reacció del PSOE?
Jo l'he vist una mica més, des del meu punt de vista, una mica més matisada, no? Un punt més serena, com a mínim, no? I en aquest sentit això s'ha de posar en valor, dit des de l'absoluta discrepància amb com abordar la qüestió. Però com a mínim sí, és evident que hi ha hagut una mica més de matís i una mica més d'audàcia política amb assumir que s'han de llegir aquests resultats i que no se li poden, diguem-ne, donar coses, no? Que és el que alguns intenten fer, no?
Si parlem, hem focalitzat aquesta setmana el que ha passat a Madrid, si tu... focalitzem el que ha de passar ara, a partir d'ara a Catalunya. Ahir, ronda de converses del president de la Generalitat amb els partits, diguem-ho, que proconsulta, més el PSC, que està a favor de la consulta, però, com sempre, pactada amb l'Estat i amb la reforma constitucional pertinent. Un té la percepció, avui, pel que s'ha comentat, pel que s'ha vist, pel que s'ha vist i pel que s'ha llegit, que Convergència i Unió en aquests moments està més a prop, el govern català en aquests moments està més a prop de pactar amb el PSC que no pas de fer-ho, per exemple, amb Esquerra Republicana.
Bueno, jo no ho veig d'aquesta manera. Jo el que constato de tot el que es va dir ahir és que hi ha tants caps com tants barrets, diguéssim, que es diu col·loquialment, no? I per tant hi ha punts de vista que, a més és... Jo penso que el que valoro d'ahir és el bon to que hi ha a la política catalana. Que això és condició prèvia per construir acords després. Jo penso que estem en aquest punt, no? Que contrasta precisament amb l'agró d'algunes veus que venen, doncs, de l'àmbit de Madrid, per entendre'ns, no? Per tant, jo constato que hi ha aquest bon to, aquesta actitud, que evidentment hi ha tantes posicions diferents com actors, això també és molt evident, no hi ha allò, una posició, diguem-ne, que concitin en aquests moments d'entrada, majoria. Per tant, diguem, constatant això, és a partir d'aquí que s'ha de treballar aquests propers dies en identificar quin és el punt, diguem-ne, de comú denominador, que es diu, no? Sabent una cosa, i no perdent-la de vista, no? Que és que el capital polític i de país més extraordinari que tenim a Catalunya és el que representa i el que va passar aquest dia 9 de novembre. Això és el gran tresor que tenim, no? Diguem-ne, per l'actitud, per la manera com es va dur a terme, per la implicació de milions de persones, per aquest sentit propositiu, perquè no va en contra de ningú, va a favor de... I llavors, vaja, si aquest és el gran actiu que tenim com a país, de ben segur, no? Que a més és indubtablement transversal, no és patrimoni de ningú, ni del senyor Mas, ni del senyor Junqueras, ni del senyor Iceta, ni del senyor Herrera, ni dels partits respectius, no? Sinó que és veritablement transversal. Bueno, doncs tenim aquest 9 de novembre, per una banda, opinions diverses de com tractar, diguem-ne, els propers mesos i les decisions a prendre en el camp de la política catalana, Bueno, estem en aquest punt de partida. I bon to, tenim aquestes tres coses. I a partir d'aquí, mirar d'identificar un comú denominador.
Descarten que no hi hagi eleccions anticipades?
No descarto. Jo crec que no es pot descartar en aquest sentit. Quan estàs en aquesta situació, jo crec que el sensat és no descartar cap opció, mirar de tenir les orelles ben obertes i els ulls ben oberts, doncs... a totes les posicions de cadascú. El president em consta que, a més, els propers dies acabarà doncs, de tenir intercanvis d'impressions, que de ben segur seran més discrets, amb diferents actors del món de la societat civil, d'agents socials, de l'àmbit de les patronals també, per acabar de copsar una mica quina és la visió que té també la gent representativa doncs del nostre país, i acabarà doncs de fer vist, i de proposar
vist el,
la
vist
seva...
Vist el panorama que hi ha en la relació entre Catalunya i l'Estat, vist el panorama que hi ha en el propi Parlament de Catalunya i les forces pro-consulta, en aquests moments esgotar la legislatura no és una raresa?
Home, el que seria una raresa seria fer-ho allò, a qualsevol preu i de qualsevol manera. Jo crec que això diria que també concita consens per part de tothom. No tindria cap sentit. Estar-hi per estar-hi, anar passant els dies, a veure com van caient del calendari i esperar la mare de Déu. Això no ho farem. Però és que jo crec que no hi ha ningú, cap formació
però
política...
Però el més normal és que no hi haguessin eleccions anticipades ara...
Mànim.
El més normal és que no hi hauria, que hi hagués unes eleccions.
Però no estem en una situació, com li diria jo, normal. Va passar el que va passar el dia 9 de novembre, no? Com a element, doncs, si pot estar d'acord, si pot estar en contra. Però el que és evident és que no és l'expressió d'una situació normal, és l'expressió d'una situació extraordinària. Que es fan coses veritablement extraordinàries. Diguéssim, clar, que a les 8 del matí ja hi hagués gent a tots els punts de participació, voluntaris. Jo he viscut moltes eleccions a la meva vida, no? A les 8 del matí, quan te'n vas a un col·legi electoral, els que els hi ha tocat anar a la mesa fan una cara de mal humor extraordinària, no? Aquí, vaja, el que hi havia era que aquell voluntari que li havia tocat quedar de suplent, mirava a veure si esgarrapava una estona per estar sentat a la mesa, i el que estava sentat a la mesa deia no, jo no vull anar a dinar perquè no fos cas que quan tornés n'hi hagués un altre.
Precisament per això, entendria aquesta gent que, per exemple, es pretextin els pressupostos amb el PSC i s'acabés la legislatura durant 2 anys? Això ho podia entendre, tota aquesta gent que anava tan contenta i tan feliç a fer una votació on el 80% d'aquesta gent que van a votar vota que sí?
Jo li torno a dir, esgotar la legislatura per esgotar-la de qualsevol de les maneres, jo crec que això no ho diu absolutament ningú. Vaja, ningú. Per tant, ja està respost en aquest sentit, no? El que es tracta és de com donem curs a aquest moviment, diguem-ne, polític, positiu que hi ha a Catalunya, que de fet respon a una necessitat, perquè tot això no és, diguem-ne, com a conseqüència d'un divertimento, sinó fins d'una necessitat, això també ho identifica tothom, de poder disposar doncs d'aquells instruments que poc o molt tenen tots els països i totes les nacions com la nostra, de poder fer front a les situacions més perentòries que tenim com a societat. No? Jo crec que aquest esquema el té absolutament tothom clar. A partir d'aquí hi ha aproximacions o propostes de solució, diguem-ho així, doncs que de moment en aquests moments és evident que són diferents. Bueno, doncs aquí s'ha de mirar a veure com es cus.
La diferència en aquestes eleccions, per exemple, teòriques eleccions plebiscitàries, anticipades, diguem-nos com vulguessin, és, per exemple, la distància que hi ha en aquests moments entre Convergència i Unió i Esquerra. Per posar un exemple, Esquerra no estaria per la llista unitària, per la llista de país, en canvi Convergència i Unió estaria per la llista unitària. Això està enquistat en aquests moments?
No, jo no crec que tot això estigui enquistat. Tot això està on ha d'estar, que és, diguem-ne, en fase de tempteig, diguem-ho d'aquesta manera.
Creu que poden convèncer Oriol Junqueras?
No es tracta de convèncer un a l'altre i l'altre a l'un.
Home, sí. Bueno, si un diu que sí, l'altre diu que no, algú ha de convèncer del sí o del no.
Bueno, no es tracta que un imposi la posició de l'altre. Jo crec que plantejat així és evident que no tindria cap sentit. Aquí es tracta de saber identificar allò que pot ser comú denominador, i crec que ens mereixem, més després del missatge que ens va donar tanta i tanta gent d'aquest país el passat dia 9 de novembre, ens mereixem poder disposar doncs d'uns dies. Tampoc li plantejo, diguem-ne, i el president em consta que ho té, diguem-ne, fixat d'aquesta manera, no? No es tracta aquí d'anar passant els dies a veure com desfollem la margarita, eh? Aquí es tracta de, home, invertir un mínim de temps necessari, un parell de setmanes,
sí,
tres...
Sí, el mercat calendari, més o menys...
Sí, home, jo crec que això haurem de situar-ho... Evidentment que abans de final d'any haurem de saber, diguem-ne, si orientem les coses cap aquí o les orientem cap allà. I final d'any vol dir un mes mal comptat, dia amunt, dia avall, perquè és això, per tant... I jo crec que aquest temps també el necessitem.
Per tant, d'aquí
un mes... Vist el panorama d'ahir...
D'aquí un mes trobarem tots els interrogants possibles, diríem.
Sí, jo crec que sí. D'un mes, torno a dir, no m'agafin allò al pèl de la lletra, perquè ens coneixem tots, no? I llavors avui som dia 14, i el 14 de desembre et diran, senyor Homs, el que et va dir un mes, i pum! Ah. Escolti, pues serà un mes i dos dies, o un mes menys dos dies, no ho sé. Però jo conto, per situar, diguem-ne...
Abans de festes.
Exacte, abans de Nadal. Home, sí, perquè si no, llavors sí que ja... Perquè, a més, el calendari ja quedarà establert i el tindrem a sobre. Jo torno a dir, ahir, vaja, el que se'm trasllada per part del president és una actitud i un to molt positiu, amb moltes ganes, doncs, de buscar solucions a les coses. Hi ha uns punts de vista que, a més a més, no és dolent. Jo crec que vaja, això és l'expressió del pluralisme, que és perfectament compatible després amb saber identificar punts en comú, no? Hi ha perspectives, doncs, de com enfocar-ho diferents. Hi ha intensitats també de què fer diferents. És evident que el projecte del Partit Socialista, doncs, és diferent del de Convergència, i el d'Esquerra, doncs, és diferent del d'Iniciativa, etcètera, no? Però hi ha una actitud, no? I unes ganes de mirar de resoldre les coses. Doncs, a partir d'aquí, amb el tresor, torno a dir, i l'impuls que dona el fet del 9 de novembre, doncs, vaja, és evident que d'aquí a final d'any sabrem com s'orienten les coses des del punt de vista de les preguntes més operatives que hi ha damunt la taula. Les més de fons jo crec que estan respostes, que aquest és un procés que no té marxa enrere, i que la solució passa, doncs, precisament per aquí, perquè Catalunya disposi de les eines que li corresponen com a país i com a nació.
Per tant, vostè que Catalunya avui està més a prop de la independència que dissabte passat?
Home, i tant. Des del meu punt de vista personal, evident. És evident que el salt del dia 9 de novembre no és una passa definitiva, a més, ho vam dir sempre d'aquesta manera. I la gent, torno a dir, que va participar el dia 9, era conscient del que estava fent, però que és una passa de gegant, per descomptat.
Molt bé. Ara pregunta breu, si us plau, breu. De quatre lletres tenim. Preu. De tots, ja ho sé, és difícil, comint, però ho intenteu. I tots plegats.
Bueno, jo no ajudo gaire, senyor
Basté. Ja ho sé. Intentem bé les respostes breus, si és possible.
Exacte. Va faltar que m'ho digués.
Dues preguntes. Una és que encara em dóna voltes, però si Convergència i Unió... Si no hi ha marxa enrere, com diu ara, s'entendria que Convergència i Unió pactés amb el PSC tota alguna llei de pressupostos?
Senyor Basté, jo què vol que li digui?
No, la veritat.
No, home, jo què vol que li digui? No entendrà que, diguem-ne, que m'esforci en situar les coses en el punt que les tenim avui, que és... No hi ha marxa enrere, és evident, però no vull tampoc donar un missatge de dir i aquests sobren, i aquells fan nosa, i aquells d'allà, i això no passarà mai, perquè, bueno, perquè escolti, perquè al final, doncs, no. Miri, si no fossin capaços la política, els partits, doncs, d'estar a l'alçada de les circumstàncies del dia 9 de novembre, doncs, miri, sí, aleshores vés a saber com s'acabaria, no? Però jo crec que seria l'expressió de no ser capaços de posar-nos d'acord.
Per cert, la relació aquesta magnífica epistolar que havíem de mantenir Artur Mas amb Mariano Rajoy ha saltat pels aires, no? M'imagino, o sigui, la carta ha tornat de retorn, si, suposo, no?
No ho sé, no ens ha contestat. Em consta, vaja, que no li ha contestat. Estic convençut que ho farà, de totes maneres. Perquè no em sé imaginar d'una altra manera. Bon. Passa que, clar, la resposta política, poc o molt, ja hi ha sigut. No?
Descarta una reunió entre Mas i Rajoy en els pròxims mesos?
Miri, per una qüestió d'actitud, un no ha de descartar mai aquest tipus de... ni de reunions, ni de... perquè al final és un tret d'identitat del poble de Catalunya, la predisposició al diàleg, i la disponibilitat, doncs, a reunir-se exactament amb qui faci falta, no? Una altra cosa és que és el que ells no acaben d'entendre, tinc la sensació a vegades des del punt de vista de Madrid, no? És que aquesta predisposició la confonen amb abaixar el cap, diguem-ne, no? I això no. L'actitud del poble de Catalunya és d'una fermesa extraordinària, però sempre tindrà aquestes formes suaus o aquestes formes, diguem-ne, d'obertura al diàleg, d'estar disposat a parlar de les coses. Ara la determinació hi és, jo torno a dir, jo tinc el convenciment de que el procés que ha engegat Catalunya ja fa un parell d'anys i amb l'etapa d'aquest dia 9 és irreversible.
Camisans!
Uf, tantes coses... Jo he entès, he volgut entendre, desprenc de les seves paraules, que abans de final d'any es resoldrà l'equació de... Vaja, que convocaran eleccions abans de final d'any. I crec que serà un gest coherent, perquè si la primera legislatura de Mas, el 2010, era el pacte fiscal, quan no es va poder fer, es va sotmetre a escrutini el poble de Catalunya, a les eleccions del 2012, aquesta era la legislatura de la consulta, s'ha fet, o s'ha mig fet, doncs, escolteu, anar a eleccions ho trobo completament normal, lògic i coherent. En la mateixa lògica i coherència que Esquerra Republicana fa un any, si no recordo malament, ja va dir que eren els últims pressupostos que votaven de la Catalunya autonòmica. Per tant, jo tampoc no tinc la sorpresa d'ara de... Bueno, ja se sabia fa un any que Esquerra no votaria més pressupostos, quan dic que eren els últims que votaven. Per tant, aquí, bueno, ja veig que això hauria d'estar resolt. No... Una pregunta molt concreta. Estructures d'estat, s'ha parlat si estem preparats o no per fer el salt definitiu, els ritmes, això potser és un dels punts de xoc entre Esquerra Republicana i Convergència, de si ha de ser una declaració d'independència immediata, posterior, etc etc. S'han fet els deures, és a dir, per exemple, en política exterior s'ha fet una feinada personificada amb el Roger Vinyana i l'Albert Rollo amb 15 milions de pressupost versus 1.500 de l'estat espanyol i els hi estan passant la mà per la cara a l'opinió pública internacional, per exemple, però després tenim el Joan Iglesias a muntar l'agència tributària pobra que amb una sabata i una espardenya, diguéssim. Amb la mal cor, s'ha fet els deures amb les estructures de l'estat per estar preparats?
Bueno, amb la mal cor i amb la mal cap, diguem-ho així.
I a la cartera.
No, home, evidentment que s'han fet moltes coses, com també que en queden per fer, perquè, clar, estem en un context, diguem-ne, nosaltres no agafem el relleu a la Generalitat de Catalunya que els diners ens sortissin per les orelles, per anar fent moltes coses, oi? La realitat és la que hem viscut tots plegats, no d'això en culpo a ningú, perquè tothom ja sap quin té les responsabilitats, etc. Però en aquest context jo crec que s'ha fet molt, no? Respecte al primer que vostè introduïa, dels pressupostos, home, jo vaig presenciar la signatura d'un acord de legislatura. El pla inicial era aquest, no? Jo només faig un apunt, és a dir, que a títol de reflexió, no de retret, és bastant incompatible, crec jo, no vull uns pressupostos autonòmics, però sí vull la paga doble autonòmica. M'entenc què vull dir? Amb això hem de saber exactament, diguem-ne, quines conseqüències té prendre determinades decisions. Jo no apunto en un sentit o en un altre. Estic en el terreny encara, doncs, exploratori, em correspon, a més, com a portaveu del govern i conseller de la presidència, està al cas i atent de totes les sensibilitats, i jo crec que hi ha raons a per tot que valen la pena valorar i explorar, Però quan prenguem decisions, no ho dic ara per avui, ho dic per final d'aquest any, quan es prenguin decisions s'ha de ser conseqüent amb les decisions. No és allò de dir, d'aquesta decisió n'agafo la part bona, d'aquella decisió n'agafo la part bona, i les parts dolentes les deixo. No, perquè això no és possible a la vida. Un ho ha d'assumir o no, saps? I les decisions tenen sempre elements que són positius i que paguen la pena, i ho has de posar a la balança, i elements que no ho són tant, no? Perquè fer coses importants a la vida que acaben donant fruits tenen costos, perquè les coses de debò bones a la vida sempre tenen costos, tenen esforç, requereixen doncs sacrificis, i s'ha d'estar disposat, diguem-ne, a les verdes i a les madures, no només apuntar-se a les, diguem-ne, simplement positives.
Nacho, des de Madrid, Nacho Corredor.
Sí, jo seré molt obedient i per tant seré també molt, molt breu. Aniré directament a les qüestions a plantejar-li. En cas de que vostès, després d'aquests 30 dies, un mes, més o menys, que decideixin què és el que han de fer, per cert, després de la reunió amb Mariano Rajoy de l'any 2012, van decidir convocar eleccions en 10 dies. Ja m'explicarà també vostè per què ara es volen prendre més temps, si és perquè allò va ser una decisió massa ràpida, si perquè volen fer enquestes i veure quin resultat podria obtenir Convergència i Unió si anés en solitari en cas de convocar eleccions. Però la pregunta és, eleccions per fer què? Eleccions per fer què? Perquè vostè parlava del mínim comú denominador entre els partits proconsulta, i l'adjectiu per entendre'ns ja explica una mica el mínim comú denominador, que és fer una consulta. No sé si, per tant, les eleccions es plantegen com la consulta definitiva, concepte que Artur Mas ja, diguem-ne, i vostè i el seu govern han introduït en l'imaginari català, és a dir, per fer una DUI com a substitutori d'una consulta, d'un referèndum, o serien unes eleccions per seguir treballant per fer la consulta definitiva.
Molt bé.
No és exactament el mateix. Per tant, aquesta és, penso, la pregunta a respondre. Per fer què volen fer eleccions?
Molt bé.
Bueno, el primera, el deixi'm fer un apunt, el 2012 les decisions que es varen prendre no van ser només conseqüència d'una reunió, sinó d'un conjunt de trobades que hi havia hagut les setmanes i els mesos anteriors. No ho dic perquè a vegades es pot tenir la impressió mediàtica de que les coses han sigut ventilades en una única reunió. Home, no som tan, en aquest sentit, no som tan imprudents nosaltres, no? Era de la constatació d'un conjunt de trobades i d'un conjunt de negatives que van desencallar amb una final, que era l'eclusió de tot un procés que hi havia hagut els mesos anteriors, no? Aleshores, anant a la pregunta concreta que vostè feia, de la mateixa manera que, diguem-ne, allargar la legislatura sense donar-li un contingut i sense donar-li un sentit, i simplement per qui dia passa any empeny no tindria sentit, doncs li diria el mateix respecte a les eleccions. És a dir, les eleccions, si la decisió és fer-les, doncs és perquè responen a un sentit polític. Després pot compartir o no, Però el plantejament que ha formulat el president, i l'ha explicat sempre més a més en tant que president, que no era ben bé una posició del govern, jo simplement el reitero, és a dir, es tractaria, si fos el cas, d'aprofitar el recurs eleccions per fer la consulta o el referèndum que fins ara no hem pogut fer. No es tracta tant per tant de fer eleccions per fer eleccions, sinó es tracta, diguem-ne, d'utilitzar aquest recurs per fer la consulta o el referèndum, que d'altra manera no s'ha pogut fer.
Però per fer-la, diguem-ne, com a objectiu de legislatura, o perquè sigui considerada la composició del Parlament com les majories i minories que hi hauria en relació a aquest tema i proclamar, diguem-ne, una qüestió similar?
Bueno, seria... torno a reiterar el que li deia, perquè tampoc potser no entenc prou bé la pregunta que em fa, i disculpi'm, seria, doncs, per poder fer la consulta definitiva, que d'altra manera no hem pogut fer, perquè no hi ha hagut acord amb el govern espanyol, perquè per la via, doncs, del que teníem previst a través de la llei de consultes tampoc ha pogut fer-se, com ja vàrem explicar ara sí fa un mes el senyor Mas va explicar que a través de la llei de consultes i del decret de convocatòria, tal com estava previst, no es podia fer, i per tant seria, doncs, allò que volem saber què n'opina el poble de Catalunya, i aquesta resposta que pensem que és imprescindible per poder continuar governant aquest país, qui li toqui, vaja, fer-ho a través d'un procés electoral. No?
Albert Gimeno.
Sí, tres qüestions molt ràpides. Sí. Vostè demanava respecte pel terç de la gent que van a votar, i evidentment tota aquesta gent mereix tot el respecte. Els dos terços també mereixen respecte, perquè vostè sap que no només hi ha dins dels dos terços persones amb l'edat de les seves filles, sinó estàvem parlant d'un hipotètic cens en el que està la gent a partir dels 16 anys. Uh-huh. No sabem què voldria votar aquesta gent, però mereix, suposo, el mateix respecte.
Absolut,
no? que el terç que en el moment ha votat i s'ha expressat a les urnes. Vostè creu que li passarà amb una hipotètica convocatòria anticipada d'eleccions, Li pot passar l'ànima al president Mas del record de l'amarga victòria del 2012? Això, primer punt.
Com ho diu? Perdoni, això no ho he entès,
El record, diguem-ne, d'aquella amarga victòria del 2012, vostè creu que això en el...
Això d'amarga ho deu dir vostè, no? És la seva apreciació.
Veient, sí, evidentment, clar. Però veient una mica l'evolució del que havia tingut, d'on venia, no?, el president Mas, no? Va baixar uns quants diputats, no? Vostè
sí,
creu que aquest record...
Que va baixar, però vull dir...
Aquest record...
Vostès devia sentir amargat. Nosaltres teníem sentiment, no?
No. Els periodistes no ens sentim amargats. Simplement com vostès estem a l'aparador de l'actualitat. Però suposo que no estaria molt content el president Mas aquell dia. N'esperava molt més. Això estarà d'acord amb mi.
Sí, però no tenia sentiment d'amargor, ja li confesso. Ja li dic.
Doncs el record d'una cosa que no va sortir com ell desitjava, creu que això li pot passar en l'ànim si ha de convocar eleccions anticipades. I després, l'importància del tema que tenim a Catalunya i al conjunt d'Espanya en aquest moment, amb la situació actual, vostè no creu que això fa imprescindible una reunió president Mas, president Rajoy, per molt que les situacions actuals semblin que això sigui impossible?
Miri, diguem-ne... Primera, el tema del respecte, diguem-ne, jo absolut respecte per tothom, pels que varen participar i pels que no varen participar. El que no em passaria mai pel cap és fer una afirmació del tipus hay más catalanes que independentistes, o semblant, perquè això vol dir apropiar-se d'una gent que no en coneixes l'opinió i que no s'han expressat. Jo crec que això és faltar al respecte. I aquest joc ja ha sigut, i jo crec que és deplorable, des del meu punt de vista. No? Dos, nosaltres ja fa un cert temps, i quan dic nosaltres em refereixo doncs, al president Mas, molta gent de Convergència i d'Unió, i jo diria que tinc la sensació que això també deu formar part de la vivència d'altres polítics d'altres partits, no enfoquem les coses en el moment que estem en funció del nostre ànim més personal. No? Perquè si ho enfoquéssim, jo li confesso, si m'ho mirés des del punt de vista, parlo ara per mi, des de la perspectiva de l'ànim més personal, escolti, marxaria corrents jo d'aquí, m'entenc què vull dir? Perquè no és precisament un moment gratificant per estar sentat en una cadira d'un govern. De fet, no hi ha gaires curses per anar governant en aquests moments a Catalunya, no? Perquè, vaja, perquè la gent ja se'n dona compte, no? Que tot això és estar contínuament triar amb quina de les opcions menys dolentes has d'anar agafant, però sempre són dolentes, perquè la situació és la que és, no? Per tant, el problema d'ànim ja fa temps que el tenim molt superat, no? Intentem, ens podem equivocar, això és evident, però intentem escollir l'opció la menys dolenta o la millor, si vostè vol, no? I no ens atabala gens en aquests moments la qüestió de l'ànim, li ho confesso, no? I la tercera, per part nostra, clar, el senyor Mas va anunciar fa més d'una setmana que enviaria una carta al senyor Rajoy, no? I ho va fer. O sigui, fixi's, la nostra predisposició, la predisposició del president Mas, doncs és que és inequívoca. Després el que hi ha és la resposta del senyor Rajoy, que també és inequívoca, amb un sentit i amb una actitud totalment contrària. És a dir, tu demanes amb una carta que alguna gent aquí a Catalunya ha dit, home, voleu dir que ara heu de fer una carta? Escolta, per què heu de fer una carta? Aquesta mania d'anar a buscar doncs, aquesta actitud de diàleg, etcètera, que és respectable, aquesta opinió. Jo puc entendre-la, a més a més. Però tu fas una carta i et contesten que el que et convé és una querella. De moment estem aquí. Per tant...
Encara no hi ha una querella, no? Encara no hi ha una querella.
No, la querella no hi és, però jo no parlo de la fiscalia, que ja he dit abans que els deixava al marge i més aviat hi tinc un sentiment de solidaritat, tampoc seria l'expressió, però diguem-ne, deixem-los al marge perquè ells jo crec que se'ls ha volgut posar en un debat polític que no hi haurien d'estar. Però sí que, evidentment, el govern espanyol sí que... Vaja, són partidaris de la querella, això és molt evident.
A veure, Comín...
Tot i la duresa del que s'ha vist aquesta setmana, la situació al millor és tan greu que necessita insistir en una trobada entre els dos presidents,
que per part nostra,
de totes dues bandes,
que
evidentment.
Per part nostra no hi ha cap, diguem-ne, cap contraindicació, si ja li dic, li descric tot el que hem fet i tot el que fa el president en aquest sentit, no?
A veure, si per no fugir d'estudi, vaig a un dels temes complicats, que és el de les llistes úniques separades. Dos prèvies. En el benentès, jo penso que quan tant Convergència està manifestant una preferència per la llista conjunta com quan Esquerra manifesta la preferència per la llista separada, jo sóc dels que crec, i a més ho crec, jo crec amb bastant de fonament, que ho fan tots dos pensant que és el millor pel procés i no amb el seu interès partidista. És a dir, fem presumpció de bondat en aquest sentit.
Segona,
que les dues opcions tenen pros i contres, diguem, perquè també aquí ho podríem defensar en plan hooligan una cosa i l'altra. Les dues és evident que tenen uns pros i uns contres. Ara posem provisionalment, la hipòtesi, jo sóc dels que penso que ens falten encara 200, m'ha anat molt bé el diumenge, però ens falten per assegurar la victòria, doncs 200.000, 300.000 vots, diguem, amb una participació del 80%. Si posem la premissa que potser és més fàcil anar a buscar aquests vots que estan a la perifèria, diguem, amb vaixells separats, no? Com quan vas a pescar amb un banc de peixos, diu, ara hem d'anar als dos extrems.
Entenc.
Però també en el benentès que un mal resultat, en cas que es vagi amb llistes separades, un mal resultat de Convergència i Unió o del president Mas, evidentment seria un problema, no per Convergència, sinó pel procés en el seu conjunt, diguem. O sigui, tot això ho hem de quadrar tot. Això tot, crec que són compromisos objectives. La pregunta és, conseller, no creu que en aquests moments el president està en condicions d'anar a les eleccions sense llistes conjuntes, sense el risc de fer un mal resultat, al revés, amb unes certes garanties de fer un bon resultat? Per tant, es pot córrer el risc d'anar a sumar més amb llistes separades, però sense l'inconvenient, que sent un inconvenient del procés, que un dels actors quedés malferit, diguem. El president no pot anar a les eleccions amb la tranquil·litat de que li aniran bé, sense necessitat de fer la llista conjunta amb Esquerra. Veu que ha sigut valent, Basté?
Sí.
estic d'acord amb que hi ha presumpció de bondat per part de tothom. Fins i tot estaria d'acord que hi ha arguments que cal saber valorar en un sentit i en un altre. Ara fixis una cosa, ho dic simplement per deixar-ho apuntat, no? Si resulta que, diguem-ne, arribéssim a la conclusió que s'abraça més gent anant per separat, deu ser perquè es deuen prometre coses diferents. Sí, esclar, perquè, no? Sí, perquè si no, jo, no em sumen les coses. I si es prometen coses diferents, l'any demà tens un lío o un embolic. Penso, pel que s'ha de fer.
És un tant un tema de promeses concretes com d'imaginaris que representa un i l'altre, diguem, no?
Sí, però al final la unitat que se'ns reclama, jo faig només aquest apunt, no? La unitat que se'ns reclama als polítics i que l'hem de saber correspondre, també l'ha de practicar la gent. Que no pot ser és que els polítics hagin d'actuar units i la gent ens reclami que ha de poder votar imaginaris diferents.
Però la gent farà, la gent farà el que voldrà,
òbviament, òbviament.
Hem de partir d'aquí,
D'acord, només faltaria, i que per molts anys, a més, no? Com a més ens ho han demostrat aquest 9 de novembre, oi? Perquè, amb el soroll que hi havia hagut els dies previs, doncs donava la sensació que tot això havia de ser diferent, no? Imagini si fa el que vol la gent.
Dic als senyors que podríem fer els plans en funció del que creiem que hauria de fer la gent, i jo crec que hem de fer els plans en funció no del que creiem que hauria de fer, sinó en funció del que creiem que farà. Ens agrada més o menys, diguem.
I del que ens convé, permeti-m'ho dir, no? Per tant, escolti, ja en parlarem aquests propers dies.
Però em contesta la pregunta, el president en aquests moments està en condicions d'anar per separat sense tema...
Home, i tant. Però és que jo crec que aquí hi ha una... El que sí que li puc dir és que jo crec que hi ha un error d'apreciació de dir, no, és que el Mas i els de Convergència volen una llista unitària perquè tenen por de perdre. No, escolti, per favor, aquí no estan situades les coses, entre d'altres, perquè en aquests moments li diré una cosa que és una de les contradiccions que vivim col·lectivament, com a país, com a societat. Si et vols redimir com a partit, vés a l'oposició. Sí, ja li dic així. Si et vols redimir com a partit, si la teva prioritat és el partit, escolti, en el govern no redimeix ningú, Però no hi ha governant a Europa en aquests moments que pugi, I menys en la part mediterrània, És a dir, tots els governants perden. O sigui, si tu fa patir el partit, vés-te'n a l'oposició.
Són dos quarts tocats de deu.
Però és evident que aquest no és l'objectiu, no?
Acabem aquí la conversa. Només una última pregunta. Aquí fora hi ha l'Ester Quintana, que s'haurà, avui fa 2 anys, de la manifestació de la vaga general a Barcelona, on va passar el que va passar. Vista en perspectiva d'aquests 2 anys, què li diria a Ester Quintana?
Home, primer el que... Em sembla que ens surt a tots, no? Que és que ens sap molt greu i que és molt trist i molt lamentable el que li va passar. Després jo una certa admiració per com, diguem-ne, per com ella, d'una manera molt madura, d'una manera molt, molt serena, ha gestionat tot el que li va passar, no? Que jo no identifico, per exemple, és una de les coses que he vist des de fora, perquè jo personalment no la conec, però vist des de fora he tingut sempre la sensació que la senyora Ester Quintana ha gestionat el que li va passar sense cap voluntat de venjança. I quan a tu et passa una cosa que és molt dura, tremendament dura, i tens l'oportunitat doncs, de que això et dongui notorietat, que et dongui possibilitat de fer pedagogia, de donar missatges, i no ho fas amb ànim venjatiu, jo crec que això diu molt, molt a favor de la persona que té aquesta actitud, perquè humanament... Es podria entendre, no?, de dir, escolta, aquest ara vol passar factura i no ho ha fet. Jo he vist des de fora i he tingut sempre aquesta sensació, la qual, diguem-ne, penso que s'ha de posar en valor. No? I després, és evident que quan passen aquestes coses no són... només pots arribar a una conclusió, no?, que és que alguna cosa no es va fer bé. Vist en perspectiva és molt evident i en aquest sentit tinc la impressió que poc o molt doncs s'han anat corregint i almenys hi ha voluntat d'esmena per part d'absolutament tothom, no? Ningú té ganes que aquestes coses passin. Jo crec que això també s'ha de dir molt clar, començant per la mateixa policia, que no té ganes que aquestes coses passin, per descomptat, no?
Conseller, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Dos quarts tocats de deu.